Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 52a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui hi ha només una paraula que, de fet, és coneguda del glossari, que és acrònim, l'abreviació formada per les lletres inicials o, de vegades, per síl·labes de les paraules que componen una expressió o frase. I hi ha també una nota sobre els personatges que apareixeran en aquest fragment d'avui. N'apareix una dona que de nom es diu Reina. Aquest és el nom de la mare de l'Albert. Després apareix l'Albert, que és el fill adolescent que s'ha intentat suïcidar. I després en Fèlix, que és el pare de l'Albert i l'exmarit de la Reina. La trucada d'un número desconegut l'arrenca de la lectura. És la Rosa, una veu animada que li desitja bon vespre i li diu que és la psiquiatra del CSMIJ. De què? Ai, perdó, sí, prou que ho sap, que l'acrònim és horrorós, però no en tenen cap més. Vol dir Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. La seguretat social de tota la vida, en resum. Salut mental. Hi ha paraules que costen de passar. Aquesta tarda, diu la Rosa, ha conegut l'Albert i li ha fet una, cometes, intervenció d'urgència segons el protocol, tancar cometes, després d'un, cometes, gest autolesiu, tancar cometes, per part seva, com ja deu saber. La Reina diu que sap. La Rosa fa una pausa i afegeix que el seu marit ja l'ha informada que es troba de viatge per motius de feina i que per això s'ha pres la llibertat de demanar-li el seu telèfon per poder fer-li algunes preguntes que l'ajudin a, cometes, avaluar els antecedents del cas, tancar cometes, i a cometes, començar a redactar la història clínica, tancar cometes. De manera que, si ara no hi té inconvenient, li agradaria fer-li unes preguntes sobre l'Albert. La reina corregeix un punt important. Ex-marit. Llevat d'això, té tot el temps del món, perquè és en un aeroport romanès esperant que fluixi la tempesta per tornar a casa, amb massa temps per pensar. La Rosa pren nota de la puntualització i demana unes disculpes vagues. Som-hi? Som-hi. Les preguntes volen aclarir si l'Albert va ser un nen precoç, despert, juganer, preguntaire, enraonador, trist, cridaner. Si adoptava postures poc usuals. Si desviava la mirada. Si comptava i llegia bé. Si feia joc simbòlic. Si es fixava en coses que els altres no veien. Si sabien establir relacions amb els seus iguals. Si treballava bé en equip. Si tenia un millor amic. Si li agradava l'esport. Si recordava tot de coses inútils. Si tenia una veu estranya. A quina edat va fer cada cosa? La primera paraula, la primera passa, el primer amic. La reina mira de recordar-ho tot. Algunes coses les té molt clares, d'altres no tant. Contesta tan bé com pot mentre tem equivocar-se, mentre tem que cada resposta que doni posi el seu fill en perill de ser considerat tal cosa o tal altra. La reina espera que acabi l'interrogatori per preguntar a la psiquiatra què valoren exactament aquestes preguntes. Però només li respon que han de descartar diverses possibilitats, que li dirà quan tingui un diagnòstic clar. Diagnòstic. Hi ha paraules que costen de passar. Sobretot quan, en 3 hores, el teu fill ha deixat de ser un noi normal per esdevenir un noi que necessita un diagnòstic psiquiàtric. La reina pensa que els psiquiatres i els psicòlegs són com Hisenda. Si remenen prou, sempre troben allò que busquen. Ara la Rosa vol saber a quins psicòlegs va portar l'Albert de petit i per quines raons. Dona per fet que l'Albert s'ha passat tota la vida de psicòleg en psicòleg. Res més lluny de la realitat. De fet, només n'ha conegut un. Una vegada que li va clavar un mastegot a un company de primer de l'ESO i tot el claustre es va esverar molt. Avui dia tothom s'esvera molt. Ningú no vol responsabilitats. La reina pensa que maten puces a canonades, però millor això que arriscar-se que alguna puça sigui un lleó disfressat i se'ls cruspeixi allà mateix. La psiquiatra li pregunta com és que només aquell cop, i ella li contesta la veritat simple i decebedora. No van pensar que en necessités més. La Rosa vol saber qui. No ho va pensar. Com si no pogués ser. Els mestres, els orientadors, el meu marit, jo, fa ella. La Rosa corregeix. Deu voler dir el seu exmarit, oi? El Fèlix. Sí, sí, s'afanya a contestar la reina. Ell també. Es fa un silenci. La psiquiatra pregunta qui pren les decisions que afecten l'Albert. Quants adults hi ha a posar-se d'acord sobre el que vol fer, el que cal fer o no cal fer en la seva educació? La reina menteix mentre se li dispara el cor. El Fèlix i jo, és clar. I no té temps de pensar si afegeix alguna cosa que la faci sonar més versemblant quan la psiquiatra ja ha passat al punt següent. Quina relació té l'Albert amb el seu padrastre. Padrastre. Uix, les paraules.
Salut mental. Hi ha paraules que costen de passar. Paraules que costen de passar. O de empassar. Sobretot si, com és el cas, en el text d'avui, no són paraules que es llegeixen o s'escolten referides a una persona que no coneguem o una persona que ens sigui indiferent, sinó referides o bé a nosaltres mateixes, que també podria ser, o amb alguna persona molt propera. Una altra d'aquestes paraules podria ser alcoholisme, per exemple. Paraules que poden sonar neutres, però que quan s'apliquen a persones properes costen de passar, costen d'empassar. El psicoanalista i filòsof Jacques Lacan explica que l'inconscient de les persones està estructurat com un llenguatge i com un llenguatge que té automatismes propis. De fet, com és el cas quan adquirim una llengua estrangera, que podem aprendre'ns llistes de paraules, que és una de les parts que jo recordo més pesades d'aprendre una llengua estrangera, quan et donen una llista de 20, de vegades 30, 40, paraules que has de memoritzar. Doncs així aprenem una llengua estrangera, però així no aprenem la llengua que en diem llengua materna. Aquesta l'aprenem vivint-la. L'aprenem en situacions que ens afecten i l'aprenem de llavis de les persones que més ens importen, normalment la mare i els familiars més propers, sobretot a la primera infantesa, que és quan s'adquireix aquest vocabulari bàsic que després conformarà també aquest llit de les pròpies emocions. Per exemple, imaginem doncs, que la mare un dia veu o hi ha un llibre damunt d'una taula i la criatura petita doncs ensopega amb el llibre o l'agafa o potser el tira a terra sense voler o jugant i la mare el recull i li diu això és un llibre, això no es pot tirar a terra, això és una cosa bona, tinga sempre cura dels llibres, els llibres són molt importants, etc. Li pot dir coses positives. Si és que la mare té amb els llibres una relació de respecte i una relació de gaudi. Si els llibres són per la mare una cosa bona, segur que això, aquesta apreciació dels llibres, es reflectirà en el to emocional amb què li parlarà o li explicarà aquesta paraula llibre en el seu fill o a la seva filla. Altrament, si la relació que té la mare amb els llibres en general és una relació tensa o fins i tot una relació d'incomoditat perquè li han intentat forçar la lectura, perquè no se'n surt, perquè potser, posem per cas, l'espòs, doncs, ella té la impressió que està més pels llibres que per ella, poden ser molts motius o potser perquè precisament aquell llibre en concret que el nen casualment ha tirat a terra i a través del qual aprendrà per primera vegada aquest mot, la paraula llibre, doncs amb aquell llibre en concret potser la mare hi té alguna relació emocionalment carregada de forma negativa. Sigui com sigui, mai li arribarà aquesta paraula a la criatura d'una manera neutra, sinó sempre embolcallada per les emocions d'aquell o aquella que li està ensenyant. És com si cada paraula que tinguéssim a dintre, que tenim a la nostra memòria i, per tant, a la nostra disposició en el moment de la parla, tingués com una bosseta de l'emoció que correspon al context on la vam aprendre. Això, evidentment, no és una cosa estàtica, és una cosa que, si després la paraula llibre la trobem en altres contextos i, evidentment, si després fem les nostres pròpies experiències personals amb els llibres, això es va modificant. Però hi ha paraules que pot ser que les haguem apreses i que, doncs, anys més tard emergeixin amb tota la seva càrrega que van tenir en el moment d'aprendre-les. I encara que aquesta càrrega emocional es modifiqui, sempre subjau d'alguna manera i quan es modifica, s'entrelliga, s'entrecreua, es barreja amb aquests nous significants que van, o significats que van, diríem, acumulant-se, però el que no es fa és amb una goma d'esborrar, diguéssim, eliminar tot això, sobretot, com més aviat en la formació del llenguatge s'hagi adquirit. Salut mental. Una paraula que, sobretot aplicada, com deia, a una persona propera, pot evocar aquell gest tan conegut de nens i d'adults de fer rodar el dit al costat de la templa, no? Com quan volem dir que una persona està tocat de l'ala, diem, o està boig, o ha perdut un tornillo, o un cargol. Són gestos que van associats a una certa sornegueria, a una certa burla, o menyspreu, o llàstima, commiseració. Salut mental té una part d'estigma, una part d'estereotip negatiu. Hi ha paraules, diu l'autor o l'autora d'avui, posa l'autor o autora d'avui en boca d'aquesta mare, d'un nen adolescent que s'ha intentat suïcidar, aquesta mare que porta per nom reina, hi ha paraules, pensa la reina, que costen de passar. Aquesta tarda, diu la Rosa, ha conegut l'Albert i li ha fet una intervenció d'urgència segons el protocol, després d'un gest autolesiu per part seva. Abans, quan he llegit el text sencer, he indicat el que en la novel·la, evidentment, es veu perquè està escrit, aquestes cometes, que no és que el text digui obro cometes, però en el text existeixen les cometes per indicar, doncs, aquesta cita literal de les paraules de la psiquiatra, aquesta Rosa, però és més que per indicar la cita literal. De fet, el que està fent és destacant frases fetes, argot terapèutic, i destacant-ho en un moment on, si haguéssim llegit la novel·la en el seu conjunt, sabem que aquesta mare està atrapada en un aeroport a Romania i ha estat informada que el fill s'ha intentat llançar als peus d'un tren, s'ha intentat suïcidar llançant-se a la via. Ella no hi pot acudir, està atrapada en aquesta tempesta que no permet que els avions s'enlairin i escolta, i per tant les seves emocions són a flor de pell i el que rep d'aquesta psiquiatra és un llenguatge, diríem, d'una fredor aclaparadora. Aquesta intervenció d'urgència segons el protocol i l'etiqueta de gest autolesiu per descriure el que per ella és el meu fill s'ha volgut tirar les vies del tren. Això té un ressò. Abans, en el primer segment, he parlat del ressò que tenen les paraules. Doncs el ressò que tenen aquestes paraules, intervenció d'urgència segons el protocol, està a les antípodes del que necessita sentir aquesta mare. De fet, no és la primera volta en què en aquesta narrativa ens apareix aquesta crítica clara d'una professionalitat en psicologia o psiquiatria, doncs que pot haver, de vegades, perdut la seva capacitat d'empatia o simplement la capacitat de comunicar-se d'una manera humana que vagi al cor, perquè els filtres de llenguatge especialitzat, els filtres de protocols estandarditzats que permeten que el professional doncs s'amagui en el que té d'humanitat o fins i tot consideri que la professionalitat és això, és evitar que la humanitat s'expressi emmascarar-la darrere d'unes formes estandarditzades. Mentre tem que cada resposta que doni posi el seu fill en perill de ser considerat tal cosa o tal altra. Donada aquesta manca d'empatia de què parlava abans i aquest allunyament, aquesta contradicció entre el llenguatge emprat per la professional, en aquest cas, i els sentiments de la mare, la seva reacció és defensiva. Ella intenta col·laborar, es pressuposa que està donant les respostes al màxim d'acurades possible, però al mateix temps està patint en aquesta relació i està intentant evitar que qualsevol de les respostes que doni serveixi per fer un diagnòstic que no li desitja en el seu fill, per posar-li una etiqueta diagnòstica que faci que desaparegui o que es difumini encara més el que ella li reconeix d'humanitat profunda, del que ella li reconeix d'identitat. Com si, també, aquesta mare, que amb l'etiqueta diagnòstica, que això no ho he llegit, però més endavant doncs, li parlen de la possibilitat d'autisme, cosa que amb ella la sorprèn molt, però llavors la psiquiatra li explica que autisme, doncs hi ha molts graus d'autisme i que això que pensem habitualment que és una persona, un nen, un infant amb una incapacitat total de comunicació, doncs això seria el cas més greu, però que de fet hi pot haver altres formes, amb la qual cosa doncs acaba aquesta part de text que no he llegit, amb la tercera vegada que aquesta mare diu hi ha paraules que costen de passar, de fet diu que són impossibles, que ens escanyen, i aquesta seria després de la paraula salut mental o l'expressió salut mental. Després apareix diagnòstic i, finalment, aquesta possibilitat d'autisme que ja l'acaba de col·lapsar emocionalment. Dóna per fet que l'Albert s'ha passat tota la vida de psicòleg en psicòleg. Bé, està clar que aquest text d'avui doncs, ens dona una sèrie d'elements que he anat seleccionant en aquestes frases per vestir una mirada doncs, altament crítica respecte a aquesta manera com el diagnòstic psicològic i psiquiàtric i sobretot aplicat en els infants i adolescents, ha proliferat en els darrers anys. Hi ha un manual que es diu el Manual de Diagnòstic en Salut Mental o en Psiquiatria, que de fet en Salut Mental, que és un manual que es redacta als Estats Units, però que influencia arreu del món o conforma arreu del món doncs, un referent de diagnòstic en salut mental, i que en la seva darrera edició ha multiplicat, com ja venia sent el cas en les anteriors, el número d'etiquetes diagnòstiques. Fins al punt que hi ha entre els adolescents, un 45% dels adolescents nord-americans han estat diagnosticats en algun moment durant la seva adolescència amb depressió. Això és una aberració des del punt de vista de l'objectivitat del que significa aquesta malaltia, que s'ha de prendre naturalment ben seriosament, la malaltia de la depressió, però precisament per això és impossible que hi hagi un 45%, és a dir, gairebé la meitat dels adolescents que la pateixin. I això el que significa és que amb aquesta etiqueta diagnòstica seriosa de depressió, en realitat el que es descriu o el que s'amaga darrere l'etiqueta és una cosa molt més habitual que la depressió, que no té res a veure amb la malaltia i que en puguem dir tristesa. Quan la tristesa se li dona una etiqueta clínica, això desencadena un seguit d'actuacions que poden portar fins i tot a la medicalització, a donar medicaments a aquest nen, a aquest adolescent, que altrament no necessitaria, ja que fins i tot la depressió, quan no és el tipus greu i quan té una causa per haver-se desenvolupat, per ella mateixa, al cap d'unes quantes setmanes i amb una vida que tingui els mínims de socialització necessaris, desapareixen els símptomes. Per tant, hi ha un excés de diagnòstic psicològic, psiquiàtric, sobretot entre els adolescents, i aquest text d'avui, amb aquesta frase final del meu comentari, dona per fet que el nen s'ha passat tota la vida de psicòleg en psicòleg, ens ajuda també avui a reflexionar una mica sobre aquesta realitat. El text d'avui és d'una novel·la titulada Tot el bé i tot el mal. L'autora és Care Santos. I és una novel·la que ha estat publicada aquest mateix any, el 2018. Care, Macarena, Santos, va néixer a Mataró l'any 1970 i va estudiar a Barcelona Dret i Filologia Hispànica. Escriu primer en castellà com a periodista i autora de llibres juvenils. Després escriu per adults i finalment també en català. Ha guanyat diversos premis literaris en castellà i català, entre els quals destaca, a l'any 2014, el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes amb una novel·la titulada Desig de xocolata. La mare de Reina és la protagonista de la novel·la d'avui, Tot el bé i tot el mal, és andalusa i canta boleros. És d'un dels boleros més populars en castellà que, de fet, prové el títol de la novel·la, Tot el bé i tot el mal. És la història d'un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Tot el bé i tot el mal. Quin és aquest? Això que fa comprendre'l és aquest amor que diu el bolero, entès com l'única experiència que pot fer madurar o créixer de veritat, com allò, l'amor, que fa que ens adonem de la realitat. Bé, de fet, el bolero no diu l'amor en general, sinó un amor concret que està enyorant. Fa que ens adoni, que ens adonem de la realitat, de tot el bé i tot el mal que hi ha en nosaltres, en els altres, en el món. Ens fa donar i fa que trobem la manera creativa de respondre-hi a tot el bé i a tot el mal. Això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana. Primera setmana d'Advent.